Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
M'enteres del que diu el líder del primer congrés. Però abans, Neus Tomàs, ara sí, Neus.
Sí, havia quedat pendent a comentar l'entrevista a la Míriam Nogueras un parell de coses. Quan ella diu, això d'avui no va de sí o no, home, sí. Sí que va de sí o no. És fer president a Pedro Sánchez o no fer-lo president. Per tant, en aquest cas, sí va de sí o no, no? Quan tu li preguntes si és un retorn a l'autonomisme i ella recorda que s'ha de respectar el que s'ha aprovat al Parlament i, entre altres, cita la declaració unilateral d'independència, home, és veritat, hi va haver aquella declaració, però la setmana passada, amb una proposta que hi havia de la CUP per... posar en marxa algun tipus d'iniciativa que permetés fer una llei sobre referèndums al Parlament, Junts no li va donar suport. Per tant, crec que a l'hora de decidir què cita que fa el Parlament, doncs és una mica selectiva, i entenc que tothom parla per la seva parròquia, que el vaixell de Junts ha virat, perquè igual que la hemeroteca aquesta traiciona tothom, doncs també traiciona Junts, en el sentit, traiciona no és el verb, retrata, doncs bé, Junts va dir que no farien amb els seus vots mai president a Pedro Sánchez, i per tant entenc que això també obliga a una certa pedagogia de cara als seus votants. I una altra cosa, quan ells parlen d'acord a acord, d'anar de una mica al preu, no? Ella diu, durarà la legislatura en funció dels acords. Sí i no. És a dir, és així, però també el temps de tramitació de l'amnistia, aquest estat de dret que està tan en perill, però que resulta que continua havent-hi un tribunal constitucional, continua havent-hi un senat, continua havent-hi fins i tot la justícia europea, i per tant els tempos de l'aplicació de l'amnistia el que fan és obligatòriament mantenir Junts a la taula de Sánchez, perquè l'alternativa és una, quedar-te sense amnistia, i dos, arriscar-te a que vingui un govern que, si fos de Feijóo i Abascal, estaríem d'acord que, tenint en compte que Abascal els vol il·legalitzar ja ara, doncs el mínim que els hi passaria és quedar-se sense amnistia. Per tant, jo crec que una cosa és el discurs, no? I fins i tot aquests arguments que s'han utilitzat en el pacte de PSOE i Junts, i una altra cosa són els acords i les mesures que necessiten amb dues parts, però sobretot Junts, que siguin factibles, no? I a més a més, quan ella diu, és el primer cop que reconeix el conflicte, home, és veritat. La passada legislatura el PSOE va reconèixer que havia un conflicte. Una altra cosa és que després de reconèixer, doncs la cosa quedés com quedés, però amb això no és cert. És a dir, que hi ha un conflicte polític, el PSOE ho reconeix ja la passada legislatura. Sí, és cert, en canvi, i és novedós que el PSOE hagi acceptat el mediador internacional. I sobre que Jiménez Los Santos te elogi, doncs, home, sempre fa reflexionar, no? Però vull dir que jo crec que hi ha una part de discurs una mica de cara a la parròquia pròpia, però després els fets no acaben de compassar aquesta duresa en les paraules.
David Fernández?
Jo, el fil molt interessant del que obria la Neus, estava pensant quan escoltava ara les paraules que es diuen en una investidura que ha tingut pràcticament dos mesos de negociacions intensíssimes. Estic convençut que s'hi ha facilitadors, mediadors, o com li vulguem dir, també segur que han recordat a les parts, no?, quin és el vocabulari mínim. És a dir, quan el senyor Zar va sortir i va dir he obert negociacions con el Movimiento de la Escolaridad Nacional, això entrava dins dels acords de quin vocabulari utilitzava cadascú i quin comunicat després sortiria de no sé qui. I jo crec que és important el que deia Neus, però jo ahir, de tot això, m'han recordat una cosa que va dir la Neus, que crec que és important. Avui és important des d'on mirem, no? En l'espai i en el temps, no? El que passarà aquest vespre. En el temps és el 23 de juliol, que no sabíem què passaria, sí. I dic 23 de juliol a les 8 de la nit, quan no sabíem què passaria, eh? I per tant, per accident geogràfic, el senyor Santos Cerdán va deixar un lloc que es diu Milagro, no?
Ens encanta recordar-ho,
perquè com s'ha arribat aquí. Però a mi, jo crec que ahir el que realment em va preocupar, estàvem a la feina allà escoltant tot, és l'estratègia de l'atenció ultradretana, no? Que jo no, a mi no em fa ni gràcia i no és cap broma. És a dir, a l'estimat Xavier Vinader, estic convençut que diria estratègia de l'atenció, els climes es generen, s'inciten, s'atien i es planifiquen. I després ningú és el responsable. Perquè quan l'equip de la Ayuso diu és lo mínimo que se merece, què és el màxim? No? Si ja legitimem, no? Segons quines coses, i jo crec que aquí hi ha una estratègia que s'ha qualificat de moltes... Bueno, tenim òrbans, tenim mil, no? Mil experiències arreu del món, malauradament, de com serà aquesta legislatura per l'altra banda, no? I quin clima de tensió es generarà i fins on arribarà el senyor, el miserable discurs de Vox ahir. Era també paradoxal, tu pots parlar de Hitler, però després te'n vas a fora amb una gent que porta tots esvàstiques, trufat de símbols neonazis, i a més amb gent molt reconeguda de l'activisme nazi a l'estat espanyol. Però a mi em preocupa això també, no? O sigui, què passarà, a més amb una agenda que la Neus la controla millor, que és que quan diem que jo crec que la Míriam té raó, bueno, també parlava de seguretat, però diu, això s'ha obert una porta. Què passarà? O sigui, estem al quilòmetre zero d'una cosa que s'ha improvisat per la xiripa electoral del 23J, és una paradoxa també, vull dir, l'independentisme és més influent quan més vots ha perdut, va perdre pràcticament un milió de vots el 23 de juliol. Però jo crec que, clar, venen al flanc esquerre, quan s'exclogui Podemos del govern, venen les eleccions basques, venen les europees, venen les catalanes i venen, crec que ja ho podem dir i anunciar, un via crucis judicial de l'amnistia, que la batalla per l'amnistia, saps? A mi també, i acabo una última reflexió, quan t'ho preguntava Jordi i la Míriam sobre l'autonomisme, home, jo crec que negociar una amnistia, aplicar l'amnistia, mirar la viabilitat jurídica de l'amnistia, té poc d'autonomisme, i fins i tot, i espero, que resoldre un conflicte enquistadíssim des de fa molt de temps, i que és, no? O sigui, no hi ha res que divideixi més que la unitat d'Espanya. I per tant, intentar resoldre això tampoc em sembla autonomisme. Dic el que està escrit amb la porta que hem obert. D'aquí 3 anys igual diem que Pedralbes va quedar en paper mullat, que la, no, pot passar, però crec que igual que el Santos Cerdán ha fet, no? Que abans, home, també hi ha una, no hi ha taula sense dos, també Puigdemont ha fet una aposta política de primera magnitud, i jo crec que tots estem sobre el terreny, tots preferim una solució política, dialogada, resolutiva, civilitzada, basada no?
I en tot cas, si no t'agrada aquesta, que hi ha votants, per exemple, del PSOE, que ho han dit, o militants, no?, que tenen dubtes, la pregunta és, quina és l'alternativa? No? Quina és l'alternativa? Perquè l'alternativa que hi ha, ara mateix, és un bloc de la dreta amb l'extrema dreta, i la gent del PNB, l'Andoni Ortúzar ho ha dit moltes vegades de manera molt gràfica, ell diu, mentre Feijó tingui com a amic a Vox, no tindrà més amics. Llavors, quina és l'alternativa que planteja el PP? Quina és que no sigui anar de la mà d'aquests senyors que pinten al president del govern amb una cara de Hitler, que criden fill de puta al president als carrers, que ahir l'actitud d'Abascal tu l'has retratat molt bé. Llavors, quina és l'alternativa que té Feijó per Espanya, ja no només per Catalunya, però també que no sigui anar de la mà d'aquesta gent?
Incendia Catalunya, va dir Abascal, no? Literalment.
Sí. Ara mateix no té cap alternativa.
Un moment de seguida Concepció i de seguida també la Mònica, però anem una altra vegada a l'interior de l'hemicicle, acabant de sentir-se aplaudiments a la intervenció d'Aitor Esteban, que torna a repetir-se. Què passa?
Sí, bàsicament un Aitor Esteban molt dur al Partit Popular en aquests moments. Diu, no pot ser que al carrer hi hagi protestes amb consignes no democràtiques, amb salutacions feixistes, que el PP no sàpiga condemnar absolutament res. Diu, què és això de voler imposar al carrer el que no s'ha guanyat a les urnes? Diu, quan el procés català no és un cop d'estat, i parleu de cop d'estat, tot és un cop d'estat. Quina falta de sentit d'estat! I li acaba dient, i vostès, que diuen que això és un cop d'estat, vol dir que el rei és el colpista, perquè és ell qui arrenca tot aquest procés d'investidura. Què s'ha pensat el PP amb tota aquesta actitud?
Aviam, continuem escoltant Néstor Esteban.
Tornem-hi,
carai, ara Mosquera, que m'enganxa una altra vegada a Mosquera, que va canviant entre l'osquera i el castellà.
Sí, continuament.
Bueno, ara que parlàvem de Vox, perdoneu, és que ara sigui de la Concepció, però és que tinc alguns amics que han enviat un missatge dient que si és veritat aquesta anècdota de contra quiénes vamos. I és veritat. És veritat, són 8 segons, us ho passo ara mateix, són només 8 segons, però perquè escolteu el que va passar, ho va captar la Sexta, és un grup de gent que està amb una darrere d'una de les tanques que hi ha aquí al Congrés a l'exterior, val? Hi havia molt poca gent ahir, i en un moment hi ha un senyor amb una bandera espanyola, que deu tenir uns 40 i escaig anys, i al costat una senyora amb imatge entranyable, deia que podria ser una de les tresines, i que, amb, sí, sí, amb unes ulleres de pasta, és entranyable, i de cop i volta passa això, escolteu.
Podem passar contra qui?
España despertado.
Això és ella, eh? España despertado, i ella.
¿Contra
quién
vamos?
A su llegada. Bueno, ¿contra quién vamos? O sigui, em sembla memorable. ¿Contra quién vamos? O sigui, és bestial. Un segon, que ara tornem i Concepció Baray agafa la paraula.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condiciones a Citroën.es.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Et pots sentir únic gaudint de la Black Week de Hyundai, perquè aquest any per tu es converteix en Black Gear. Gaudeix de condicions especials en tota la gamma durant el primer any. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de novembre. Més informació a Hyundai.es.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te l'ara.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a trobar el millor dispositiu.
¡No vamos a patar!
Perquè ara amb Movistar tens els millors smartphones 5G des de 0 euros i a més hi podràs afegir línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la pera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa't al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Menjar, llamàntol i estalviar de valent? No tens excusa, perquè fins al 19 de novembre a La Sirena t'estalvies 5 aurassos en el llamàntol cru. Tria congelat, tria La Sirena.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, ara Diana Sofocos, és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Ara Diana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com R.U.V., P.U.V., Beret, De Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn, tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat.
El perquè de tot plegat.
Un minut i un quart d'onze, Concepció Barall, endavant.
Sí, no, mira, arrel que la Neus deia, no, que l'hemeroteca al final retrata a tothom, home, jo després d'escoltar Míriam Nogueres, ella mateixa, ja no és l'hemeroteca, és que ella mateixa fa encara no una hora, deia que Puigdemont ja havia explicat les condicions el 5 de setembre. Bueno, és que la primera condició del 5 de setembre del senyor Puigdemont era que l'amnistia és per començar a parlar. Si no hi ha amnistia, ni tan sols parlem. Bueno, doncs, mentida. L'amnistia s'ha acabat convertint en el realment el pes pesant dels 7 vots d'avui a Pedro Sánchez, no? Per tant, bueno, el relat del Junts per Catalunya també ha anat canviant des del primer dia fins avui, malgrat ella avui ha fet referència i ha dit, ho he apuntat textualment, aprofitarem d'extrem a extrem l'obertura d'aquesta necessitat, és a dir, d'aquesta oportunitat, referint-se a la situació actual, no? Per tant, i després Rufián, que has ficat, hem escoltat un tall de veu en unes declaracions que feien altres mitjans, deia, el PSOE no fa, el PSOE se l'obliga a fer, no? Bueno, jo crec que són els mateixos partits independentistes els que posen sobre la taula que Pedro Sánchez està agafat de peus i mans, que és capaç de cedir-ho tot per quedar-se al poder i, per tant, que la investidura de Pedro Sánchez pot sortir molt cara en termes d'igualtat entre tots els espanyols, en tema de posar en perill, perquè sí que es posa en perill l'estat de dret. El quan? Posen en perill, quan? El posen en perill.
Quan?
El que passa que...
Quan?
Per, home, des del moment en què pretenen aprovar una llei de l'amnistia que no és, que no cap a la Constitució.
No ho sabem, diràs, jo no sóc professora de dret constitucional ni catedràtica.
El preàmbul diu que és constitucional. També les lleis de desconnexió del Parlament de Catalunya de l'octubre del 2000, del setembre del 2017, deien que eren constitucionals i no ho van ser, no?
Que jo
per
que
tant,
dic,
els preàmbuls sempre ho diuen, que són constitucionals.
Que és que jo no sóc professora de dret constitucional, per tant, l'estat aquest de dret, mira, que està tan en perill, té un tribunal constitucional que encara no està tancat, que jo sàpigui, i allà es decidirà si ho és o no, i fins i tot, si no sembla bé el que diguin allà, es pot anar a la justícia europea.
Els està dient que estan al marge de la llei. Els propis partits socialistes, fa uns mesos i fa un any, també deien que l'amnistia no cabia a la Constitució. Per tant, l'únic que ha canviat des d'aquell moment fins al dia d'avui són les eleccions del 23 de juliol, que les perd Pedro Sánchez, que Junts per Catalunya treu 7 diputats que han acabat convertint-se amb els más deseados i, per tant, els que tenen la clau. I ho basen tot amb l'autodeterminació, amb l'amnistia, bueno, i ara afegeixen que volen la recaptació del 100% dels impostos, no?, que Míriam Nogueres també ho posava sobre la taula. I una cosa molt ràpida. Amb el tema del mediador internacional, que al final Pedro Sánchez el que fa és doncs, adaptar-se al vocabulari, no?, que utilitzen els partits independentistes, i una cosa, la Neus deia, no, ja havien reconegut el problema polític entre Catalunya i Espanya. Ja veus que Míriam Nogueres ha anat més lluny. Míriam Nogueres no ha dit. Míriam ha dit que per primera vegada es reconeix el problema entre dues nacions i que, per tant, la part espanyola ja reconeixia aquest problema entre dues nacions. No. Això ho de reconèixer el senyor Pedro Sánchez perquè li convé els vots per ser president. Però la ciutadania espanyola en general no reconeix dos nacions i la ciutadania en general no considera que per parlar sobre la sobirania espanyola hagi de venir algú de fora. Per tant, la senyora Nogueres ha anat molt més lluny d'aquest reconeixement i ho ha enllaçat ja amb el mediador internacional perquè ella ha tornat a insistir a posar sobre la taula que aquí hi ha dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola, i això no és així, és per més que ho repeteixin com un mantra.
Jo crec que jo discrepo en tres coses.
David,
perdona,
un segonet, un segonet, sí, que vull contestar a la
Concepció. Mònica i després David.
Sí, perdona, per no fer-te cas.
No,
és cert, Concepció, Pedro Sánchez no guanya les eleccions, però és l'únic que té possibilitats de sumar la majoria necessària per ser investit president, cosa que el senyor Feijóo no ha aconseguit perquè només tenia el suport de Vox. Per tant, legítimament serà president. gent. Míriam Nogueras jo crec que no ha dit que l'amnistia garanteix una legislatura, ha dit que era l'inici, que era legislatura de tant la peça, i sí que ha dit que en aquesta reunió amb el mediador posarien el referèndum d'autodeterminació sobre la taula i també, com tu bé deies, aquest traspàs del 100% dels impostos. És a dir, que amb això no n'hi ha prou, no crec que hagin canviat el discurs. I sí que Míriam Nogueras s'equivoca quan diu allò de per primer cop reconeixen nació com a Catalunya, perquè ho va fer Pedro Sánchez el 2016 en aquella entrevista amb l'Évole. És la primera vegada que el futur president ja ho fa. Per tant, que sí, que si mirem la hemeroteca, tothom canvia de parer i de la necessitat en fan virtut, com ha dit avui Míriam Nogueras.
Bueno, en temes tan seriosos no cal. Crec que no,
hi ha hagut temes molt seriosos que també el Partit Popular ha canviat de parer i de línia política, eh?
No ha fet de necessitat virtut, com ara se'ns intenta...
Home, per favor.
Com ara se'ns intenta fer...
Home, Concepció.
Llavors amb Vox...
Fer creure, i una cosa, llavors, Mònica, efectivament, Feijóo no va tenir els vots per ser president. Vale? I ell, però és que a més ho va dir Feijóo, no diré res que Feijóo no digués ahir en la seva intervenció. Bueno, ell no es ven per ser president del govern. Pedro Sánchez s'ho ven tot per mantenir el poder i ser president del govern. Aquesta és la gran diferència.
No has ven a Vox,
Jo diré, jo quatre coses molt ràpides amb pinzellades, les quatre discrepant de la Concepció, que no és cap novetat, i està molt bé que així sigui. La primera és que el mateix que ha passat ara és el mateix que va passar amb Aznar quan va guanyar les eleccions, que va fer un discurs frontal contra el nacionalisme basc i català, i s'ha dit mil vegades, i del Pujol en noble castellano, a Pujol guaperes habla lo que queda. Però no anava a dir coses que has dit abans que em semblaven molt interessants. Quan deies el 5 de setembre i els acords, jo crec que no, que el marge transitable que hi havia, que era molt estret, és segons l'horari previst. Investidura per amnistia i legislatura per resolució del conflicte, el que sigui.
Ell va dir, per seure a parlar amnistia.
Bueno,
va dir Puigdemont, sí, jo no estic dient res que no digués ell.
Per seure a parlar
amnistia.
No, jo crec...
I no va haver-hi amnistia per seure a parlar.
Tots tenim informació, però jo crec que el marc que s'ha complert és el que es va dir aleshores i el que van dibuixar moltes persones com a possibilitats en un marc absolut de desconfiança mútua entre Junts i Moncloa. La segona és òbvia, però ho vaig rectificar, que l'amnistia ningú ha dit que sigui inconstitucional encara, no està prohibida a la Constitució. De fet, hi ha hagut reflexions molt interessants de que el constituent del 78 va treure l'amnistia perquè estaven fins als ovaris de les amnisties de Setmana Santa quan el dictador li donava la Santa Gana i va dir, això queda tan feudal que anem a treure això, però era més per això que no perquè l'amnistia, com la mateixa justificació de la llei parla de 50 processos d'amnistia en el nostre entorn europeu, el més proper, Portugal, al costat, amb la gent jove, però tota mesura de gràcia, que no és una amnistia, això és l'indult, té un punt d'arbitrarietat, com els de Terra Lliure quan els va amnistiar Aznar.
Si vols en parlem d'això també, sí. Perquè dir-ho així,
no.
Ja sé que ahir ho va dir Rufián i no
machista. No, jo ho he explicat sempre i ho has explicat fa poc aquí amb tu.
I explica'm la història,
o sigui, Felipe González, vam fer malament els tràmits, sí, però es podia, i està allà la cortesia, no sé què. I l'altra que em sembla més, i és la que més lamento, bona amnistia. Vull dir, quan aquí el que no funciona en l'estat de dret és que Tamara Carrasco l'hagin acusat de terrorisme durant molts anys i estigui doblement absolta. I si comencem...
I l'Adrià Carrasco.
I l'Adrià Carrasco, si et fas la llista, i coses que a tu et posarien els pèls de punta, Concepció, perquè és que posen els pèls de punta. I jo ara tinc un amic que es diu Jesús Rodríguez, que li demanen 15 anys de presó per terrorista, i és el tio més pacífic, més honest i més digne que he conegut en ma vida. I a mi,
doncs la justícia l'absoldrà, David.
No, però és que hi ha injustícia que l'acusin d'una cosa que és mentida. Bé, és prevaricació.
Anem a parlar de la justícia, que és imperfecta. Sí. Parlem-ne també,
bueno, però... I això ha passat, aleshores. I l'última, que és la que em sembla més dolorosa, que crec que és el més delicat que he dit avui. Sí, això de que no som una nació i Espanya sí, Catalunya no, és una falta de respecte. A la diversitat.
No.
Jo citaré un columnista de l'ABC, que es diu Juan Manuel de Prada. Ja, perquè com a mi no em faràs cas, que vinc de Zamora i soc català, i la meva nació democràtica republicana és Catalunya, deia, Catalunya és una nació com una catedral. I fins que Espanya no ho entengui, o sigui, tots aquests que defensen Espanya, de tant defensar-la se la carregaran, perquè Espanya és una construcció nacional fallida, permanentment inacabada, perquè es fa contra els altres i no vol acceptar la diversitat, la pluralitat cultural, lingüística que hi ha, i això és una autèntica negació de l'altre.
La Constitució li reconeix aquesta pluralitat lingüística i aquesta història, i bueno, l'anomena nacionalitat, no nació.
Bueno, David, vale, tant, em pots dir la diferència semiòtica entre nacionalitat i nació?
Tu pots, discrepar i pensar, tu pots discrepar i pensar que Catalunya és una nació, vale? Però jo et dic que no ho és ni té el reconeixement com a nació, per més que vosaltres insistiu o que, Nuri, que Míriam Nogueras digui que ara la relació és d'igual a igual entre una nació i l'altra. No. No, 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 legalment i la Constitució no ho estableix així, per tant, i sempre ho he dit, que es canviï, que es facin els tràmits per canviar la Constitució i aquesta definició, escolta'm, però que es facin legalment.
Ensafata m'ho poses. Estatut del 2006, 120 diputats de 135, preàmbul, Catalunya és una nació, plim, plam, plum, un militant del PP que presidia el Tribunal Constitucional, per quan parla de política, diu que no, que això no. Qui és el Constitucional per dir com
s'ha sent? Ara ja no respectem el Constitucional? Fa un moment el Constitucional, segons la Neus, garantia que l'estat de dret no està en perill, i ara ja no respectem el Tribunal Constitucional? Anem en funció de la conveniència que tenim en allò que volem que acabi passant?
Pérez Royo.
No, quan el Tribunal Constitucional diu que una cosa és inconstitucional i jo penso que és inconstitucional, ho celebro.
No.
I quan jo penso que és inconstitucional
jo dono l'argument.
Que no ho és,
constitucionalista,
doncs
jo ho acato. Un segon. El constitucional es carrega el règim del 78 quan es carrega l'Estatut. Perquè primer es fa el que s'hagi de fer i després es vota. I a l'Estatut, ribotat i retallat, no s'ha votat mai. I això trenca el que diu
pues
la vostra
no haver-lo sotmès a votació quan sabíeu que era inconstitucional, perquè s'havia dit per activa i per passiva, i posa el recurs d'inconstitucional al Partit Popular i també al defensor del pueblo, que no és del Partit Popular, sinó que és del Partit Socialista, que és qui governa en aquells moments a Espanya quan es fa l'Estatut.
Tenen tot el dret a posar el recurs. Jo t'estic dient,
recursos,
que s'hauria d'haver votat.
No, s'hauria...
Després de tot, l'última paraula la té la societat, ho diu la Constitució. Les reformes d'Estatut, a l'última paraula, la té la societat a qui li afecta aquell estatut.
I a part, el Partit Socialista es va
quan tu dius,
el...
no som una nació, tu estàs negant el sentiment, la identitat,
el
la pertinença
Zapatero, del 50% Zapatero o del 70% va ser el que va treure el recurs, ara és que no me'n recordo la paraula concreta, però l'informe que hi havia abans de sotmetre alguna votació que per saber si era inconstitucional o no era constitucional. És que tenia un nom molt concret i ara no em surt, disculpeu. No, però bueno, era això. Hi havia aquest informe que deia si era constitucional una norma o no ho era, previ a la votació. Això s'ho carrega el Partit Socialista i s'ho carrega Zapatero. Un error, perquè haguéssim evitat el que va passar amb l'Estatut.
Que sí, que hemos pasado el cepillo, no ho diu Aznar, ho diu Alfonso Guerra.
El que és una anomalia, que jo crec que això ho pot entendre, no cal viure a Catalunya, crec que ho pot entendre qualsevol que visqui a l'estat espanyol, és que Catalunya, o els catalans, som els únics que tenim en vigor un estatut que no hem votat. Tota la resta tenen l'estatut que han votat. Nosaltres,
que és
no.
Com van començar el primer discurs de moció de censura el senyor Pedro Sánchez el 2018. Catalunya se rige por una ley que no ha votado. No ho dic jo, ho ha dit Pedro Sánchez, i ho diu molt, i és veritat.
I jo insisteixo, jo també hagués preferit que Zapatero no es carregués informe previ d'inconstitucionalitat, es diu, allà m'ha sortit, perquè ens haguéssim evitat el que va passar. I el recurs d'inconstitucionalitat de l'Estatut no només el posa el Partit Popular, que és el que ha quedat i el que es repeteix també com un mantra, sinó també el propi defensor del pueblo, que era del Partit Socialista. Per tant...
El que passa que el PP fa més coses,
Bueno, però...
Fa el recurs, fa la campanya contra Catalunya, fa la campanya de boicot a productes catalans...
No, això és mentida.
Com que és mentida? Perquè a Zapatero l'insultaven pel carrer dient-li català.
El Partit Popular presenta una iniciativa al Congrés dels Diputats demanant una campanya a favor dels productes catalans per evitar el boicot que en certs sectors havien
sorgit. Té raó
una
cosa,
i el Partit Socialista li vota.
Que la incomprensió del fet nacional català o de la pluralitat de la Pell de Brau, que ahir citaven Espriu, no és només patrimoni de la dreta.
No.
Perquè quan es va presentar l'Estatut, jo recordo que l'única persona que va anar al Círculo de Bellas Artes o a l'Ateneo de Madrid que es presentava va ser Santiago Carrillo. Sempre molt preocupat per la qüestió nacional, no? I per com es podien fer. Per tant, però és, en fi, jo crec que això, que dir-li que, o sigui, anar dient, negar la pertinença, no?, voluntària de la gent i dir que no som una nació, doncs per això,
mira,
amb una persona com Juan Manuel de Prada, que és un gran conservador.
I una cosa, Neus, el Partit Socialista, quan el Partit Popular presenta al Congrés dels Diputats una iniciativa a favor dels productes catalans per evitar el boicot aquell que es havia instal·lat o que s'intentava instal·lar a la societat, el Partit Socialista hi va votar a favor, però saps què ens va dir? Saps què li va dir? que eren electoralistes i que, bueno, que, m'entens? O sigui, a sobre menys tenint una proposta a favor dels productes catalans, quan ara, el, precisament, no, tu mateixa
qui posa,
deies
qui posa que el PP havia qui posa el que diuen ells, meses petitòries al carrer contra l'Estatut, és el PP. Qui posa les falques a Andalusia contra l'Estatut és Javier Arenas. És a dir, que hi ha aquesta campanya, que jo recordo que hi havia gent del PP d'aquí a Catalunya preocupada per com s'estava fent, perquè era una mica, i això els ha passat a tots, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, doncs...
Però una cosa és l'Estatut i l'altra és el boicot als productes catalans, que tu has dit que havia fet el PP, i això no és veritat. La recollida de signatures contra l'Estatut ho va fer el Partit Popular? Sí, ho va fer, no ho negaré, perquè és que ho va fer i és la realitat. El boicot als productes catalans, no.
Mira, però era una proposició no de llei que el PP presenta al Congrés acusant el procés i els independentistes del boicot als productes catalans. Vull dir que tenia un viatge, una intenció política.
I la metàfora jo crec que va passar el dia l'altre dia quan es convocaven manifestacions. Per mi una de les metàfores és que un dirigent històric del PP Balear es posa a parlar en català a la concentració contra l'amnistia fiscal i es poden escridassar-lo. Escridassar-lo i insultar-lo per parlar en català.
Jo parlo sempre català, sí, David, i vaig assistir
sí, però
a la
concentració. Però dic que el discurs ultranacionalista de Vox, que està canyia amb molts aparells de l'Estat, que per mi també és un problema, o sigui, jo crec que un dels problemes és una part de l'aparell de l'Estat, Pedro Vallín ho ha explicat com ningú ha fet res peor, és a dir, Aznar va perdre les eleccions el 2004, però va deixar incrustada una finalitat jurídica, militar i policial que encara avui estem pagant. I l'autèntic estat dins d'aquest estat i que només tenen lleialtat al rei, anem a dir-ho així, es diu Guàrdia Civil. I són aquests que comencen a dir que tots corrents, no? De sobte, Vox, Societat Civil Catalana, tots es presenten del dia, de la nit al dia, es presenten com a acusació popular en la causa de Tsunami Democràtic. Ximpum, que diria el Jordi, i de sobte el senyor Puigdemont apareix en aquella causa i és un terrorista, ni més ni menys. Però com podeu banalitzar i insultar les víctimes del terrorisme? Com es pot dir que això és terrorisme? O sigui, és primer ignorància, saps? I després brutalitat inhumana. Que el terrorisme és una cosa molt seriosa.
Són les 10:31 minuts. Aviam, anem a l'interior de l'hemicicle. Armenteres, alguna novetat?
Armenteres no hi és, Armen. Ara mateix.
Armenteres sempre hi és. Armenteres
és com... Un moment. Armenteres és com la Santíssima Trinitat, que sempre hi és. És pare, fill i Esperit Sant, tot i que tenir Adrià Santa Susagna és com el rosari que el tenim també a la mà i que el fem servir pel
mira,
que faci falta. Endavant.
Doncs fent el rosari que va d'aparèixer Jordi Armenteres.
Veus?
És el Mago Pop. digues.
Què més té el Mago Pop?
Què?
Bé, encara que en els moments de Sánchez, de més que en clar, no sé en què estava donant voltes
per aquestes sales.
Armenteres, fes el rosari de Maria, va.
Exacte. Aviam, tu estàs donant voltes. Adrià, estàs seguint el que diu Pedro Sánchez o no?
Sí,
la veritat, si ningú ho està seguint, no passa res. No està seguint i tant, no passa res. No. Jo crec que hi ha el 90% de la gent d'Espanya que no sap el que està dient Pedro Sánchez, tampoc passa res que no ho sapiguem nosaltres, eh?
Mira, saps què intentava aclarir en aquests moments? A veure, Pedro Sánchez ha agraït el suport del PSOE, del Partit Nacionalista Basc, ha condemnat l'assetjament a diverses saus que hi ha hagut en diversos punts de l'estat aquesta matinada, una altra vegada. Diu, la dreta està pretenent que trobem la participació política, nosaltres anem més enllà. Estava intentant aclarir una cosa, perquè ha fet una frase a Hitor Esteban, dient, algun dia explicarem el que ens va arribar a oferir el PP ara fa 2 mesos a canvi de l'acord per fer president Feijo.
Algun
dia ho explicarem. Llavors, això és aixecar el cul de la cadira.
Això ho ha dit Aitor Esteban.
Al final de la seva intervenció. Algun dia ho explicarem. I el tema és saber què renassos devíeu fer. Però el PNB, que és un partit molt disciplinat, sap perfectament que això s'ho guarden pel dia que necessitin treure-ho. Però devia ser alguna cosa molt potent per a Euskadi, perquè no oblidem que PP amb Vox i PNB sumen perfectament els 176 vots.
I l'altre tema que s'està parlant ara mateix és què passarà amb Podem si és que es fa el pròxim govern. No hi ha membres ni ministres de Podem. Ha sortit ara Ione Belarra a fer una advertència
al pati,
sí, exacte. Encara hi ha temps, però sabem que hi ha damunt la taula un veto a Podem. I ha deixat anar una frase que diu Yolanda Díaz no me llama desde el mes de julio.
4 mesos.
4 mesos sense parlar.
Yolanda Díaz no me llama desde julio del 2023. Está encima de la mesa un posible veto a Podemos en el próximo gobierno. Yo creo que esa sería la peor de las noticias para la transformación social, porque, insisto, creo que Podemos ha sido la fuerza política que ha puesto encima de la mesa las transformaciones sociales, feministas y económicas más avanzadas en la pasada legislatura.
Hi ha un xup-xup de pati que és molt interessant, Jordi, que és... Podem podria passar al grup mixt? O sigui, quedar-se sumant 26 escons sí. I el 5 allà, i això, aquest debat, ja el vas afrontar tu amb Pablo Iglesias, perquè podria significar que Podem es queda sense diners. Els grups parlamentaris cobren molts diners pels escons que tenen. Si te'n vas al mixt, aquesta assignació és molt menor.
Igual que hi ha una altra cosa que pot passar, i és com anirà Europa Podem, potser de la mà de Rufián. Aquesta és l'altra història que hi ha, entre altres coses perquè Gabriel Rufián, se dicen los mentideros, vosaltres m'ho direu, que Rufián té un problema directament amb Yolanda Díaz, i en canvi té molt millor relació amb Ione Belarra i amb Irene Montero. De fet, l'arribada l'altre dia, si m'equivoco, em corregeixes, Armenteres o Adrià Santasusagna, l'arribada l'altre dia a l'interior de l'hemicicle de Rufián van a fer una part als escons on hi havia les ministres. Correcte. Sortint Belarra i Montero, oi?
Efectivament.
Sí. I de fet Rufián en el seu discurs es dirigeix directament a Irene Montero i a Ione Belarra dient que és molt dolent això que els estan fent i que esperen sumar plegats en algun moment al llarg dels propers anys. És a dir, ho deixa mig caure això d'aquestes ganes que té, doncs, Gabriel Rufián de sumar d'alguna manera en Podem. De fet, no sé si recordareu que el mateix Gabriel Rufián va ser molt i molt aplaudit quan ell va anar en un acte d'Irene Montero a Madrid. El van aplaudir més que fins i tot actes on va ell d'esquerra.
Hi ha un problema que es diu reforma laboral. La relació entre Yolanda Díaz i Gabriel Rufián era òptima, tot i que Gabriel Rufián sempre s'ha portat millor amb els negociadors del PSOE que amb l'equip de Yolanda Díaz, però amb la reforma laboral passa el que passa, Esquerra Republicana no hi dona suport, i a partir d'allà comença una relació d'odi visceral en ambdues bandes, amb acusacions molt greus per totes dues bandes, i allò no s'ha superat en cap cas.
Molt bé. Escolta, acabarem aquesta tertúlia admirable avui, perquè en tenim una segona. I sí, avui marxeu d'hora, no em mireu amb aquesta cara, perquè d'aquí uns moments Enric Juliana, Don Anton Lozada, Teresa Cunillera, es queda la Mònica Hernández, no sé si algú vol dir alguna cosa més, ximpum, si no sé si algú vol dir alguna cosa més, estaré encantat que ho digueu, o sigui, ho podeu fer sense cap tipus de problema, eh? Algú vol dir alguna cosa més?
Que aneu pel cap del bé, cap al del mal, i en un bus de l'hòstia i no s'arriba allà.
Ai, senyor. En fi, amics i amigues, la setmana que ve més i veurem si millor. Moltes gràcies, David Fernández, Concepció Baray, Neus Tomàs, i fins la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
D'aquí uns moments, això. Enric Julián, Anton Lozada, Teresa Cunillera, continua Mònica Hernández.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum?
I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Una idea, un projecte, una realitat. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre celebrem la Setmana Mundial de l'Emprenedoria.
Amb el suport de Microbank, el Banc Social de CaixaBank i la col·laboració de RAC1.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Menjar llamàntol i estalviar de valent? No tens excusa, perquè fins al 19 de novembre a La Sirena t'estalvies 5 caurassos en el llamàntol cru. Tria congelat, tria La Sirena.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk Ponés pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk Ponés.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Anticipa't al Black Friday amb finançament total per clients amb targeta al Cort Inglés i emporta't un televisor OLED de la G de 65 polzades per 1.799 euros.
A més, amb els tecnoavantatges dels Tecnopreus.
Fins al 19 de novembre, finançament total fins a 12 mesos en electrònica i electrodomèstics.
Finançament ofert per financer al Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Cort Inglés Ponés.
Poques gràcies, torna al Cabra Rock i tenim 500 entrades en promoció pels més ràpids que entrin a cabrarock.cat. I a més venen amb detallets, Muixca, Figaflaues i 16 artistes més per anunciar. A Vic anem fortíssims, tu! T'esperem els pròxims 14 i 15 de juny al festival més cabró de tot l'any. Pilla les teves entrades a cabrarock.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
18 minuts i les 11. Hola, Polls, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Els caps de setmana, l'esport català es viu intensament i amb tota mena de detalls a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Dissabtes i diumenges, a partir de les 4 de la tarda, futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins, patinatge artístic i molt més a peu de camp. Viu l'emoció de la competició en directe amb la veu i l'anàlisi dels protagonistes de l'esport català. En joc tenim a viure l'esport català des de primera línia.
18 minuts i les 11. Senyor Enric Juliana, bon dia i ben tornat.
Molt bon dia, què tal?
Bon dia, aquí estem. Hola, Teresa Cunillera, què tal? Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. I don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies, què tal, hombre?
Què tal, don Anton?
Pues aquí estoy.
Jordi, una cosa. Digues, Cunillera. L'Enric Juliana i a mi ens dius pel nom, i el senyor Losada, don Anton.
Home, claro. Perdona,
què hem de fer per això?
Responda usted a la exmembre de la mesa del Parlamento, haga el favor.
Bueno, esto es un homenaje que nosotros hacemos a esta tradición tan
madrileña,
propia de la prensa madrileña, de don Carlos, don Mariano, don José María.
Sí.
Entonces llevamos unos cuantos años ya con
sí,
esto. Aquí hay que tener trienios para llegar.
Perdona, más trienios que tengo yo en Madrid.
No, hay que tener
trienios. En la radio, aquí, efectivamente.
En la radio.
Escolta, Enric, estàs esgotat o no, Enric? Has acabat esgotat o no d'aquesta investidura?
Bueno, una mica, sí.
Una mica.
Però encara hi ha piles.
Val. Piles. Enric Juliana, comencem amb tu. Què, És a dir, no ha saltat cap notícia, era així. Míriam Nogueras ha confirmat aquest matí aquí al Món RAC1 que es votarà que sí, amb la qual
cosa...
Què
me dices?
Sí, que sorpresa, que sorpresa.
Si estava la premsa de Madrid convencida que no, que s'hi va a tenir.
Bueno, avui li ha sortit, perdó, li ha sortit un collons de dins a la Míriam Nogueras quan ha sentit a Jiménez Los Santos que l'ha lluat. Aviam si podem tornar a tirar, perquè ha aixecat els ulls Enric Juliana, perquè és clar, aquestes coses que passen a Madrid DF, a Madrid, que és així com li a Madrid DF, que és títol d'aquest espai, a través d'una frase, d'una expressió del propi Enric Juliana, que la vam comentar dinant precisament amb l'Anton Losada fa uns dies aquí a Madrid, va haver-hi un dia, avui Jiménez Los Santos, parlant del debat d'ahir, ha parlat de Míriam Nogueras, i llavors li hem tirat aquest tall que ara de seguida, quan em diguin, tirarem el temps, gràcies Oriol, que sentirem, ha estat molt... Li he sortit de dins, dic, és que Jiménez Los Santos t'ha lluat, i li he sortit a Míriam Nogueras un collons, i quan he sentit això.
El discurso más duro no fue el de Feijón ni el de Abascal, no, fue el de Míriam Nogueras. Rufián hizo la clásica chulería de la Barceloneta, todo falso, bisutería. La otra no. Por supuesto, hoy demostrarán que no son nada, son el 1% del electorado. 7 asquerosos votos. Asquerosos porque vienen del asco y del odio a España. Y asquerosos porque sirven para poner a un dictador en el poder. Pero lo que le dijo Míriam Nogueras, que si fuera coherente hoy votaría no, fue, primero, usted no tiene palabra. Usted lo único que le interesa es el poder. El discurso de Míriam Nogueras, por cierto, excelente. Es una pena que a veces alguien que tiene talento se dedique al crimen. Pero bueno, Stalin era inteligentísimo y Hitler también. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que opta por el mal.
Això ho deia avui, i clar, s'ha quedat Miriam Nogueras molt parada. Aviam, Enric Juliana, respecte a allò d'ahir, perdó, respecte al que acabarem, sabíem que Pedro Sánchez acabaria sent president del govern d'Espanya si no hi havia cap barbaritat, i ha passat el que ha passat, Enric.
Sí, bueno, ha passat el que ha passat en termes de normalitat democràtica, és a dir, que el mecanisme constitucional funciona, hi ha un Parlament, es reuneix, es fan unes majories, es pacten uns acords i hi ha la deliberació, es vota i ja està, i aleshores s'elegeix un president. El president d'Espanya és un president executiu que té poder, té més poder el president espanyol que el president portuguès, ho acabem de veure. Tenim un exemple pràctic molt recent, que és que el president de la República Portugal, doncs, té una capacitat d'intervenció en la política executiva rellevant. Hem vist com s'acaben de convocar unes eleccions a Portugal després d'una deliberació que ha decidit el president de la República, no? amb una crisi de govern en la qual el primer ministre s'ha vist obligat a dimitir. No? La situació espanyola, l'executiu està més reforçat, és a dir, que Sánchez o qualsevol altre president del govern només pot deixar el càrrec per iniciativa pròpia, és a dir, dissolent el Parlament i convocant eleccions anticipades, o bé mitjançant una moció de censura de les que s'han presentat a Espanya en aquests anys només n'ha triomfat una, perquè és una moció de censura que tampoc és fàcil, perquè no només és una censura, sinó que ha d'anar acompanyat d'una majoria. Sánchez no té la majoria absoluta, per tant podria ser objecte d'una moció de censura, però és una moció de censura que hauria de posar de comú acord, doncs, el Partit Popular i els partits que avui recolzen a Sánchez. Això es podria produir en algun moment d'aquesta legislatura, si es produís una situació de crisi i hi hagués un acord tàcit entre tots els partits d'anar a eleccions. És a dir, que aleshores es fes una moció de censura per anar a eleccions. Per tant, i això és possible que passés, no s'ha descartat mai res, però no és fàcil que passi. Per tant, el moment que el president és elegit té un per davant molt marge de maniobra. I això explica que les negociacions per la investidura són duríssimes, perquè un cop obtingut la investidura, la situació política passa a un altre estadi. I això és el que passarà aquest migdia, això n'hem de ser conscients. O sigui, el moment que ell surti elegit, la situació política passa a una altra fase. El soroll de fons seguirà sent el mateix. Les paraules ens podran semblar que són les mateixes. Tot ens pot semblar que és igual, però ja no és igual. Entrem en una fase diferent.
sense que l'Anton Losada s'enfadi, doña Teresa.
Moltes gràcies, molt agraïda.
És un hombre de consensos, don Jordi, ja
saps. Gràcies, Anton.
Bé, jo crec que ahir vam viure una situació de normalitat democràtica. És a dir, hi ha un candidat, es presenta a unes eleccions amb els recolzaments que es presenta i tal. El problema, diguem, la cosa que fa diferent la investidura d'ahir o la sessió d'ahir és l'entorn que s'ha creat fora de l'hemicicle o fora de les Corts, no? Doncs jo crec que estem vivint un moment polític molt... és a dir, que alguns volen tensar molt, mentre que jo crec que la societat està menys tensada del que ells voldrien. I per tant, jo, com vaig veure el discurs del candidat, del president del govern, vaig veure un discurs molt adreçat a la gent. Va fer un discurs, en fi, que tenia en compte totes aquelles coses que segurament en una campanya electoral tan rara com la que va ser l'anterior no es va poder fer aquest balanç de lo que havien suposat les polítiques en la passada legislatura que havia dut a terme el govern, no? Llavors això, jo crec que, clar, vam veure dins de l'hemicicle coses que jo, sincerament, en tots els anys que hi vaig ser, mai havia vist ni esperava veure. Una presidenta autonòmica insultant des de la tribuna al president del govern, un grup parlamentari que va fer la seva intervenció i marxa, i pel que es veu aquest matí, no ha tornat. Mm-hmm. És a dir, mm-hmm, aquest
perdona, intent Teresa, perdona, de desprestigiar... Perdona, Teresa, tu ho pots confirmar, Armenteres, que Vox no ha tornat?
No, no ha tornat. De fet, tots els portaveus que intervenen li estan retraient al portaveu de l'ultradreta que no sigui aquí.
Clar, és molt gros, eh?
És que vull dir, això és l'intent de deslegitimar les institucions. I el que és més sorprenent, és dir, jo de l'ultradreta, pues, te puc dir, ho espero tot, no? O ho puc comprendre, o ho puc voler entendre, el que sigui. Però que el Partit Popular, que es diu un partit de centre-dreta, un partit que té els seus internacionals, que sigui presoner d'aquesta gent, això és el realment preocupant, no? Perquè, és dir, en quin criteri podem després dir que estan construint un futur per a tots i totes?
Sí, sí.
No? Jo crec que això ahir es va veure molt clar, eh?
Ara de seguida en Tolosada, per una notícia d'última hora que treu la Voz Populi, diu que els investigadors del cas de l'Aleix Vidal Quadras van estirant del fil i bona part dels esforços intenten identificar els sicaris que van perpetrar l'atac. Es dona per fet que van actuar a petició d'un tercer que hauria pagat una notable xifra de diners per matar-lo. En base de l'experiència es parla de que podria haver pactat aproximadament 1 milió d'euros. Diu que el rastre del diner que havien percebut aquests sicaris seria una pista clau per arribar a qui va encarregar el crim. Segons aquesta informació, és habitual que en aquest tipus d'actes s'aboni la major part de la partida una vegada complida la missió, un extrem que no va passar, que no va passar en aquest cas. Un altre dels plantejaments amb el que treballen els investigadors és que els sicaris no van tenir una experiència especialment dilatada en aquest tipus de delicte. Diu, aquesta idea ve respaldada pel fet que el pistoler va fer un únic tret contra Vidal Quadras i que va abandonar correcuita sense haver aconseguit el seu objectiu. Sembla que un moviment brusc de Vidal Quadras el va salvar. L'altre dia un amic seu, com és el Joan López Alegre, explicava abans d'ahir aquí al Món a RAC1, que li havien tret la sonda ja, que sembla que estava una mica millor i que ja podia respirar pel seu compte, i ara el dubte és qui hi ha al darrere d'això. Sembla que agents de la informació de la Policia Nacional els utilitzen per anar delimitant el perfil dels sicaris. Ja els indicis recollits fins a la data apuntalen la hipòtesi iraniana amb algun grup afí o pròxim al règim de Teheran, tot i que l'Audiència Nacional no descarta altres opcions. Per cert, Isabel Díaz Ayuso, mira, Durantón, tu respondràs, ha parlat del Me Gusta la Fruta, que és una publicitat encoberta de Zumos Huber. El moment en què la van enganxar dient filla puta Pedro Sánchez quan el candidat socialista es va referir al presumpte cas de corrupció del germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ha estat en un ple de l'Assemblea de Madrid. Escoltem-la.
Con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta.
No, para mis adentros no. Para mis adentros y para mis afueras. Pero es que después ha continuat y se ha recreat, ¿eh? Es un minut, però val la pena.
En esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso. Pero ¿qué tal con el señor Óscar Puentes, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada? ¿Por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle, deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental? Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su compi. Porque es que resulta que desde que ustedes tienen esa vocación nacional que todos los líderes de esta izquierda aquí en la Cámara están deseando largarse, desde que tienen esa ambición, no, porque el pueblo de Madrid me acaba de dar mayoría absoluta para gobernar en nombre de todos los ciudadanos.
Carai, allò que deia el Julián ara, de que bé, aquesta legislatura ve maca i ve dura. Això és, i tu m'entendràs, don Anton, esto es mourinismo, esto es tu hijo puta no señala el camino.
Yo, es que yo creo que es con la consecuencia de no saber distinguir el Parlamento de una taberna. Entonces, cuando no sabes distinguir un Parlamento de una taberna y cuando no sabes distinguir ser presidente de una comunidad autónoma, de ser líder de una pandilla en una tasca, pues pasan estas cosas, ¿no? Pero de todas formas, yo, sinceramente, me parece un ejemplo bastante simbólico de lo que pasó ayer, ¿no? Yo creo que ayer hubo dos cosas que yo destacaría. Una, que había 3 antidisturbios por cada manifestante, cosa que me resultó realmente llamativa, ¿no? 3 antidisturbios por cada manifestante. Y eso que iba a arder Troya, iba a ser aquello bueno, porque hay una indignación popular que es una cosa terrorífica. Y que el único insulto que podemos calificar como tal no se emitió desde la tribuna de oradores, se emitió desde la tribuna de invitados y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Qué curioso. Yo, sinceramente, creo que estamos convirtiendo, y le estamos dando la razón a Ayuso, y estamos convirtiendo a Madrid en España. Y que las cosas que pasan en Madrid, el ambiente sí, que hay en Madrid, las cosas que hace en Madrid, pasan en el resto de España. Y no pasan. O sea, no está pasando eso. O sea, en el resto de España no anda la gente por la calle diciendo Pedro Sánchez, hijo de puta. Hay gente cabreada, sí. Pero porque han perdido las elecciones. Estarían cabreados igual si las hubieran perdido ante Gandhi. Porque lo que quieren es ganar. Si hubieran perdido ante Gandhi y fuera el apóstol de la paz y no hubiera amnistía, también estarían cabreados. Y pues puede que haya, efectivamente, votantes de Pedro Sánchez que, bueno, no sé si están cabreados, pero puede que estén seguramente molestos con el asunto de la amnistía. Y ayer seguramente esperaban algo de pedagogía, que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice esto de pedagogía, ¿no? Parece que todo el mundo está esperando a que Pedro Sánchez les dé la excusa perfecta para justificar la amnistía, y no la hay. Es una decisión política, ¿no? Es que no hay una coartada que te pueda librar de la responsabilidad política que tienes que asumir. De todas formas, me llama mucho la atención. Yo empiezo a sentirme un poco desesperado por nuestra debilidad para comprar el marco de la derecha, ¿no? No sé cuántas veces tenemos que decir lo de normalidad democrática, no lo digo por mis compañeros de tertulia, porque yo también lo escribo en el diario, y lo de cómo funciona el sistema parlamentario y las mayorías en una democracia representativa. Empiezo a sentir como con los terraplanistas. No, ya no sabes qué hacer. Yo creo que a base de repetir lo de la normalidad y a base de repetir cómo se elige a un presidente, vamos alimentando un discurso y un relato que efectivamente va contra el corazón de la legitimidad del sistema y la legitimidad del gobierno que pueda salir de ahí. A lo mejor yo creo que tenemos que hacer como con los terraplanistas, empezar a ignorar ese tipo de discursos y no darle tanto bombo, ¿no? Porque es que no lo entiendan, es que no les gusta. Entonces, por muchas veces que se lo expliques, van a seguir sin aceptarlo, ¿no? A partir de ahí, yo sinceramente, a mí me creo que ayer vimos una sesión de investidura que roza o supera claramente el notable. Yo por lo menos me lo pasé muy bien.
Yo también.
Me pareció un gran espectáculo político. Me parece que Pedro Sánchez por la mañana hizo lo más inteligente que podía hacer, que es no centrarse en explicar el porqué de la amnistía, porque todos sabemos por qué, y centrarse en el para qué. Y yo creo que ahí salió bastante bien parado y construyó un relato Bueno, pues, oiga, aquí hay dos opciones, la A y la B. Yo hago esto para la A. Si usted prefiere la B, pues usted verá. Yo creo que coloca a muchos de los votantes de izquierdas que están indignados o puedan estar más o menos indignados con la amnistía ante una contradicción que a ver cómo la resuelven, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de la amnistía, el momento más interesante del debate fue sobre las 17:40. Tuvimos que esperar un montón de hemeroteca dañina para ambos, ¿no? La cosa que tienen de... Se van a buscar declaraciones de cuando eran pequeños y estaban en el instituto para demostrar mucho que se contradicen unos y otros, ¿no? Es una cosa realmente absurda en la política, ¿no? Que fue cuando Pedro Sánchez le preguntó a Feijóo si ganaba las elecciones y si daría marcha atrás en la amnistía y los indultos. Que me parece la mejor pedagogía que se puede explicar, que se puede aplicar para explicar la amnistía, ¿no? Preguntarle, bueno, bien, amnistía no, ¿y entonces qué? Me parece la pedagogía más. Y después mi Alberto, yo creo que estuvo realmente muy bien y que hizo un discurso ácido en el... acerado en el fondo. Sí, a mí no me resultó especialmente faltón, a lo mejor es porque estoy muy acostumbrado de verlo aquí 14 años, pero creo que el tono fue duro, pero no fue ni mucho menos irrespetuoso ni insultante, ¿no? Y construyó un discurso, bueno, pues...